Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb els resultats de les eleccions europees encara per digerir, els partits catalans es disposen a viure una tarda de màxima tensió amb l'inici de la legislatura al Parlament. I dic màxima tensió a voltes amb la transcendental votació per triar la mesa de la Cambra Catalana i el seu president. No cal oblidar que és la segona autoritat política a Catalunya i que decidirà qui és el candidat, el primer candidat a la investidura del pròxim govern. El ple és previst que duri entre 3 i 4 hores, començarà a les 4 de la tarda, i sobre la composició de la mesa tot apunta a 3 i fins i tot 4 possibilitats. O un acord del tripartit d'Esquerres, és a dir, PSC, Esquerra i Comuns, o una taula antirepressiva, fruit d'un pacte entre Junts, Esquerra, Comuns i també els radicals de la CUP, però encara hi ha una última possibilitat, que és un pacte estil Collboni, que podria comportar una entesa entre els socialistes amb el Partit Popular i també els Comuns per evitar una mesa independentista. Bona tarda, soc Carlos Losada i abans d'analitzar cadascuna d'aquestes possibilitats que t'acabo d'apuntar, sàpiga com ha quedat el Parlament, sorgit dels comicis del passat dia 12 de maig. Yolanda Canales, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Aquests 135 diputats es distribueixen de la següent manera. 42 són del PSC, 35 de Junts, 20 d'Esquerra, 15 del PP, 11 de Vox, 6 de Comuns Sumar, 4 de la CUP i 2 d'Aliança Catalana. Una mica més de la meitat, no arriba al 52%, són homes. En concret, hi haurà 70 homes i 65 dones. La mitjana d'edat és d'uns 48 anys. Agustí Colomines, de Junts, és el diputat més veterà, amb 67 anys, i li seguirà Ramon Abad, d'Aliança Catalana, que en té 66. A l'altra banda estan la republicana Mar Bessas, amb 25 anys, i Júlia Calvet, de Vox, la més jove de l'hemicicle, que en té 23. I quins estudis tenen els diputats? Guanyen de carrer els advocats. Hi ha 28 llicenciats en dret, mentre que dos més estan estudiant aquesta carrera. Li segueixen els llicenciats o graduats en ciències polítiques, que són una quinzena. Hi ha una bona representació de llicenciats en periodisme o en ciències de la informació. Per contra, només hi ha dos metges, un odontòleg, que és el líder de Vox, Ignacio Garriga, un farmacèutic, o una diputada llicenciada en filologia anglogermànica. En concret, ho és la número 2 de Junts, Ana Navarro o Anna Schlegel, com es fa dir. I una curiositat del Parlament. A l'hemicicle es tornarà a veure una imatge preprocés. Què volem dir amb això? Doncs que els grups no estaran dividits entre independentistes, que des del 2015 s'asseien junts a la banda esquerra del Parlament, i no independentistes, que estaven a l'altra banda. Ara es podrà visualitzar els diputats seguint l'eix ideològic esquerra-dreta. Així doncs, el PSC estarà a la bancada de l'esquerra, ocupant les files capdavanteres. Darrere quedaran els diputats d'esquerra, més enrere els de la CUP, i a l'extrem inferior esquerra, els dels comuns. I a la banda dreta hi haurà Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. Amb tot, un grup de diputats d'esquerres hauran de col·locar-se també a la dreta perquè són més de la majoria absoluta. En concret, són 72 els diputats d'esquerres.
Aquesta és la fotografia del Parlament sorgit de les eleccions del 12 de maig i que es constitueix aquesta mateixa tarda a les 4, com en deia fa moment, després de les europees. Totes les mirades estan fixades a la Cambra Catalana, els 135 diputats del que els parlava la Yolanda, on han d'escollir a partir de les 4 els integrants de la mesa. I a menys de dues hores de l'inici del plenari, la incertesa, com us estem dient, és màxima. Tot són especulacions, però ara mateix no hi ha res tancat sobre la composició de la mesa del Parlament.
En aquest primer ple, els diputats elegiran els 7 components de la mesa: la presidència, les dues vicepresidències i les 4 secretaries. Per poder participar en aquesta sessió, els diputats electes han d'haver lliurat la credencial expedida per la Junta Electoral, l'escrit de promesa o jurament de respectar la Constitució i l'Estatut, o la declaració de les activitats professionals o laborals que exerceixen. La documentació es pot lliurar personalment, però també delegar-ne la tramitació. Per això, Carles Puigdemont o Lluís Puig poden ser diputats. La sessió constitutiva té habitualment una durada d'entre 2 i 3 hores. És presidida inicialment per l'anomenada mesa d'edat. Està present el diputat de més edat, que és Agustí Colomines, de Junts, i els dos diputats, o les dues diputades, en aquest cas, més joves. Estem parlant de Júlia Calvet, de 23 anys, de Vox, i Mar Bessas, d'Esquerra, de 25. Tots tres, per cert, són diputats per primer cop. I la mesa d'edat ja haurà de fer front d'entrada a una decisió important. Acceptarà el vot telemàtic dels fugits Carles Puigdemont i Lluís Puig? S'ha de tenir en compte que el Tribunal Constitucional va anul·lar fa només uns dies el vot telemàtic de Puig. I serà que sí, perquè Junts i Esquerra, que tenen majoria a la mesa d'edat, ha dit que sí ho acceptaran. Així que començaran d'entrada retant el Constitucional. A continuació, el ple haurà d'elegir els 7 càrrecs a la mesa. Ho farà en 3 rondes de votacions per designar per aquest ordre la presidència del Parlament, les dues vicepresidències i les 4 secretaries. Hores d'ara continuen les negociacions sobre la composició d'aquest òrgan, però el que se sap de moment és que Junts ha proposat a Josep Rull, a l'exconseller Rull, per a presidir la cambra després d'arribar a un acord amb Esquerra. Prosperaria, doncs, la idea de mesa antirepressiva amb l'objectiu de tenir majoria separatista i deixar fora a Vox i a PP. I aquesta no és una qüestió baladí, perquè una de les principals funcions del president o presidenta del Parlament a l'inici de la nova legislatura és proposar al ple el candidat a la presidència de la Generalitat després de fer una ronda de consultes amb els líders de totes les formacions parlamentàries.
Gràcies, Yolanda. Veurem com acaba aquest veritable sudoku que hi ha sobre la taula ara mateix i que s'hauria de resoldre a partir de les 4 de la tarda, sessió d'investidura, millor dir, investidura no, de composició del Parlament, i a partir d'aquella hora doncs, sabrem com queda doncs, aquesta mesa que està sent doncs, el gran cavall de batalla en aquests instants. Nosaltres el que fem ara és obrir ja l'àrea de serveis. Aquesta setmana vindrà marcada per un temps insegur arreu de Catalunya i sobretot per menys calor. De moment, avui dilluns, demà dimarts i dimecres, sembla que seran els dies de més tempestes. Dimarts els ruixats aniran a més a mesura que avanci el matí i acabaran afectant bona part de Catalunya. A la tarda les pluges quedaran més concentrades a les comarques de Girona, a les de Barcelona i també al Pirineu. Les temperatures baixaran més que dilluns. Dimecres tornaran les pluges a partir de mig matí, afectant especialment al nord de Catalunya. No es descarten aiguats i pedregades en pràcticament tota la zona del Pirineu i també del Prepirineu. Sàpiguem ara com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Com és habitual a aquesta hora, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però tenim un parell d'incidències, unes obres a l'autovia A2, encara alenteixen a la marxa un parell de quilòmetres a la zona del Bruc, en sentit Lleida, això en aquest tram de l'autovia A2, aquestes obres, i un accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de l'Ella, hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona, i aturades d'un quilòmetre aproximadament en aquest punt de la C32, autopista del Maresme, zona de l'Ella, direcció Barcelona. Però, com dèiem, en principi, a la resta de la xarxa viària, de moment, parlem de circulació tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'economia va com un coet, tal com diu el president del govern. Els més optimistes apunten que les previsions per aquest 2024 són millors que fa uns mesos, tal com ha indicat el Banc Central Europeu. En canvi, hi ha d'altres que posen aigua al vi. Adverteixen que l'economia no va bé, tot i les ajudes rebudes de Brussel·les, amb unes polítiques que aposten per l'augment de la despesa social i castiguen l'estalvi i la inversió i que, per tant, no afavoreixen el creixement econòmic. I és que els experts apunten que els principals problemes de la nostra economia són el deute públic, que està descontrolat, el dèficit públic i també l'atur. Sobre l'atur, ens alerten que és real, l'atur real és major del que hi ha registrat hores d'ara i assenyalen un altre problema, les pensions, que no van ben encaminades a dia d'avui. Aquests especialistes indiquen que la recuperació d'Espanya es compara millor amb un patinet que amb un coet, perquè a més la seva càrrega s'ha incrementat i arrossegarà diversos pesos que faran més difícil que agafi velocitat, sobretot pesos, com et deia, el dèficit públic i també l'atur i també el deute públic està, com diuen els experts, força descontrolat. La radiografia de l'atur i també de l'economia l'hem fet aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra amb Javier Ibarz, que és director de Relacions Laborals de Foment del Treball, i el Ricard Álvarez.
Al final tot es redueix a una guerra de xifres ben disfressades que es va agreujar amb la reforma laboral. Es van eliminar els contractes d'obra o servei i van passar a ser un tipus d'indefinits, però que a l'hora de donar les xifres sempre dona millor impressió.
Un dels efectes de la reforma va eliminar, com bé coneix, el contracte d'obra o servei determinat, per exemple, i va derivar tota aquesta amalgama de contractes temporals cap a la figura del contracte fix discontinu. Abans de la reforma, és a dir, un treballador en finalitzar un contracte temporal per obra o servei i inscriure's al Servei Públic d'Ocupació tenia la consideració d'aturar registrat. Actualment, el mateix treballador finalitza la mateixa activitat laboral i passa un període d'inactivitat, que pot ser de molts mesos, però en el marc d'un contracte fix discontinu en vigor és comptabilitzat com a demandant d'ocupació en relació laboral i, per tant, no es comptabilitza com a aturat registrat.
Però al final el que ens interessa és saber quin és l'atur real, les persones que busquen feina i no en troben. I aquest paràmetre, que ara està bastant amagat, resulta que ens dona unes xifres preocupants.
Si agafem aquesta xifra en termes reals, per mi el que hem d'agafar és com a atur real, com a atur efectiu, és a dir, el concepte d'atur de tota la vida, que és el de les persones que volen treballar i no poden fer-ho, que serien els fixes discontinus en situació d'inactivitat, si la diferència entre atur registrat i atur efectiu a nivell estatal, en funció del mes que agafem, està entre els 600.000 i els 760.000 treballadors.
Sigui com sigui, però, al mes de maig, Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma que més treball ha creat en termes absoluts.
I sobre el mercat laboral a Catalunya i també a la resta d'Espanya, et proposen escoltar les explicacions d'un informe. És concretament l'informe d'absentisme del quart trimestre de 2023 presentat per Randstad, que és la consultora de talent líder a Espanya i que mostra un preocupant creixement i un repunt de l'absentisme laboral. Qui coneix bé aquest informe és el senyor Valentín Bote, que és el director de Randstad. Senyor Bote, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, explíquenos un poco las cifras de este informe que han presentado ustedes y que, como decía ahora mismo, presenta un preocupante incremento y crecimiento del absentismo laboral. ¿Por qué?
Bueno, nosotros medimos trimestralmente el absentismo en un informe que publicamos para 80 sectores y llevamos tiempo viendo un crecimiento sistemático de las cifras con carácter bastante generalizado y fundamentalmente centrado en el absentismo que viene explicado con una baja médica, un fenómeno que en principio uno podría pensar que debería estar más o menos estable porque la gente se pone enfermo pues más o menos igual. Y bueno, pues la situación en las empresas en términos de seguridad cada vez es mejor, pero lo cierto es que va creciendo. Y lo que vemos detrás de todo esto son dos fenómenos. Por un lado, un crecimiento en el número de las bajas médicas y por otro lado, un crecimiento en la duración media que tienen las bajas para las mismas patologías.
¿Qué se considera absentismo laboral, señor Bote?
Bueno, nosotros consideramos una multiplicidad de fenómenos en los que una empresa ha pactado con un trabajador un determinado número de horas de trabajo y estas horas de trabajo no se han producido por distintas razones. Razones que fundamentalmente puede ser una baja médica, pero pueden ser otras muy diferentes, como por ejemplo un permiso retribuido, unas horas perdidas por conflictividad laboral, por huelgas, o lo que entendemos como absentismo pues más digamos más genuino, pues el que lo da todo el fin de semana y el lunes pues no está en condiciones de ir a trabajar, ¿no?
Claro. Bueno, pues, ¿por qué se produce este incremento del absentismo laboral? Entonces, causas que hay que buscar,
como decía,
y atajar.
Fundamentalmente estamos viendo un repunte muy fuerte de las bajas médicas. Hay que pensar simplemente que en una década la proporción de horas que perdemos por bajas médicas se ha multiplicado por dos. Es decir, no es algo marginal, algo pequeño, no, es que se ha multiplicado por dos. Y ahí tenemos, por un lado, más patologías. A raíz de la pandemia, después de la pandemia, hemos empezado a ver un repunte, por ejemplo, de bajas asociadas a problemas psicológicos, aspectos que antes pues no tenían tanta presencia, tanta importancia como ahora. Y también tenemos un colapso en el sistema público de salud que hace que muchas veces se produzcan retrasos asociados a pruebas diagnósticas de personas de baja. A una persona le dan una baja y necesita, pues yo qué sé, una resonancia. Y si para la resonancia le dan plazo en 5 meses, bueno, pues durante esos 5 meses la persona está de baja, sin saber muy bien qué tratamiento hay que aplicarle, y en el momento que se le produce ya el diagnóstico, pues tarda más en recuperarse porque las medidas se aplican más tarde. Bueno, pues este tipo de situaciones está haciendo que sean más horas perdidas de trabajo.
Claro, y esto tiene consecuencias para el propio trabajador, para sus compañeros de trabajo con más carga y también para la empresa, evidentemente, ¿no?
Por supuesto,
es una cadena.
todos salen perdiendo en esta situación y la sociedad en conjunto pierde también las sus empresas competitividad.
A ver, y ustedes que conocen la materia, ¿hay alguna forma de reducir este absentismo laboral? Porque, claro, rebajarlo al 100%, totalmente imposible, pero bueno, reducir las cifras, ¿hay algún sistema, algún método, alguna forma? Uh-huh.
Bueno, evidentemente no puede llevarse el absentismo a cero. Siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber accidentes de trabajo. Hay permisos reconocidos legalmente y es lógico que se disfruten, pero sí que por cada punto que consigamos que se reduzca es ganancia para la sociedad y para las empresas y los propios trabajadores. Las empresas pueden tomar medidas para reducirlo, por supuesto, pero también hay medidas desde un punto de vista más amplio. Es, como decía antes, reducir esos plazos de diagnóstico, esas pruebas diagnósticas. Algo que sería muy deseable es agilizar el sistema de baja y hacerlo más objetivo, vinculado, por ejemplo, a un cuerpo médico que no sea el del médico de cabecera que nos atiende habitualmente. Ahora que tenemos a los jóvenes examinándose de la EBAU, entendemos muy normal que el que le evalúa y le da esa puntuación para tomar el acceso a la universidad no sea su mismo profesor de bachillerato. Entendemos que no debería ser así. Pero en el caso de las bajas médicas nos la concede el médico de cabecera que nos atiende a nosotros y a nuestra familia y nos va a seguir atendiendo los próximos años. Y eso, pues, es cuestionable.
Claro. Ya para finalizar, nos hablaba que este absentismo laboral es generalizado en toda España, pero si miramos a Cataluña concretamente, que es para el público con el que estamos hablando ahora mismo, ¿qué cifras la situaría usted, señor Bote?
Bueno, en estos momentos se encuentra ligeramente por encima de la media española. Las cifras que hemos publicado para España es un 6,5% de horas perdidas, de las que un 5% son por baja médica. En el caso de Cataluña estamos en un 6,8% de absentismo total, del que explicado por una baja médica es 5,1%, ligeramente por encima de la media y, como decía, con una tendencia de crecimiento en los últimos años.
Pues muy bien, señor Valentín Motti, director de Randstad, gracias por atender a nuestra llamada, hablarnos del absentismo laboral, de qué es el absentismo laboral, las cifras según el último informe que han publicado y cuáles pueden ser las medidas que tendría que poner en marcha gobiernos y también empresas para reducir estas elevadas tasas. Señor Bote, gracias, buenas tardes y mucha suerte.
Buenas tardes.
Aparquem per uns moments les qüestions laborals, però seguim parlant d'economia i també de temes relacionats amb el món de la feina, el mercat laboral, que pot ser una bona injecció, en aquest sentit, un esdeveniment que està aquí mateix, a tocar. Estic parlant de la Copa Amèrica de Vela, que comença el pròxim mes d'agost. La vicepresidenta d'aquest esdeveniment és la senyora Aurora Catà i considera que la Copa pot portar el turisme desestacionalitzat i de qualitat que necessita Barcelona. Catà ha avançat que veure la regata serà de franc i es podrà seguir des de la mateixa platja. L'escoltat la Yolanda Canales.
La vicepresidenta de la Copa Amèrica de Vela, Aurora Catà, considera que aquest esdeveniment ha de servir per impulsar la gestió del turisme a Barcelona, més fins i tot que la promoció. En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, Catà ha explicat que la Copa Amèrica és una competició que estarà repartida en el temps, de fet se celebrarà d'agost a octubre, que és llarga, amb dies entre setmana, que està desestacionalitzada i que pot atraure un visitant diferent, més interessat en la tecnologia i la innovació. Estem parlant, ha dit, d'un turisme de qualitat i no estacional.
Per tant, jo crec que és el tipus d'event que promou el tipus de turisme que jo crec que necessitem. Perquè el turisme, ja en parlàvem abans, no? Jo crec que s'ha de gestionar. No és blanc o negre. I, per tant, jo crec que esdeveniments com la Copa Amèrica ajuden a ser una opció, si vols, per diferenciar o per gestionar aquest turisme.
Aurora Catà ha explicat que veure la Copa Amèrica serà gratuït i amb l'al·licient de que les regates estaran molt a prop de la costa de les platges, ja que la costa barcelonina ràpidament té profunditat.
Tothom podrà gaudir-ne, que a més físicament, i això respon al perfil, no, de la costa barcelonina, que guanya de seguida profunditat, les regates estaran tan a prop de les platges que des de les platges podràs veure-les directament, més enllà de les pantalles que hi hauran instal·lades al Moll de la Fusta, a la plaça del Mar i a la platja del Bogatell.
Catà diu que els inputs que tenen els organitzadors són bons i vindrien a confirmar els resultats d'un estudi fet per la Universitat Pompeu Fabra que xifrava l'impacte econòmic de la Copa Amèrica en més de 1.000 milions d'euros.
Gràcies, Yolanda. Fem ja una pausa per publicitat i després t'explico la denúncia contra dues treballadores com a presumptes autores de 100 delictes de falsedat documental. Serà d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas? Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Íñigo Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Agarra la vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la vocación plus.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, dues treballadores d'una empresa de compra-venda de cotxes han estat denunciades per falsificar documents. Les dones identificaven sistemàticament dues persones com a conductores en infraccions de velocitat arreu de Catalunya. I en Ledesma, expliquen detalls.
Les dones denunciades de 34 i 43 anys treballaven per una empresa de compra-venda de vehicles a seu a Les Roses, Madrid, i operaven a tot l'estat. Entre maig de l'any 2022 i setembre de l'any 2023 van atribuir falsament infraccions de velocitat a una dona i un home que mai havien estat a Catalunya. Rafael Aguilar, sergent del Mossos d'Esquadra, explica com van descobrir inicialment l'activitat fraudulenta.
El novembre de l'any passat, el Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Barcelona, ens informa de que han vist que estaven identificant des d'una empresa. Estaven identificant, pues, en una desena d'ocasions, dues persones com a conductores, i els va semblar una miqueta estrany. Arran d'aquesta comunicació comencem a fer les peticions formals amb el Servei Central de Seguretat de Trànsit, i aquí és on veiem que el frau, pues, anava allà amb un centenar de sancions.
Amb la confirmació del frau, els Mossos contacten amb les dues persones involucrades en aquesta compra-venda. Ho amplia de nou Rafael Aguilar.
Nosaltres contactem amb les dues persones que resulten identificades, sempre en les dues mateixes persones. Una havia comprat un vehicle amb aquesta empresa en una altra província, feia un parell d'anys, i l'altra havia llogat un vehicle amb una empresa bessona d'aquestes. ¿vale? Però cap d'elles mai no havien estat aquí a Catalunya. No han estat mai aquí a Catalunya. Per tant, totes les infraccions s'havien comès a Catalunya i aquestes dues persones ja ens confirmen d'inici que mai no van estar aquí.
Com que la seu de l'empresa on treballen aquestes dues persones es troba a Madrid, els Mossos van haver de demanar col·laboració a la Guàrdia Civil, que va ser l'encarregada d'interrogar les treballadores. Actualment, un cop s'han identificat els 100 conductors de les infraccions, els Mossos calculen que l'impacte econòmic de sanció sobrepassa els 200.000 euros.
T'explico també que un vicari de la parròquia de Sant Fèlix Africà de Barcelona va admetre abans de morir que tenia constància que el rector organitzava reunions amb infants on podia succeir alguna cosa irregular. Això és el que ha confirmat l'arquebisbat de Barcelona arran de la informació del País i de TV3, on s'informa que el rector Josep Maria Jorba tenia un pis on hauria comès abusos. L'arquebisbat ha explicat que l'abril del 2023 i arran de la denúncia contra Jorba per part d'Aurelio Álvarez es va prendre declaració com a testimoni al vicari Pere Muñoz. Aquest hauria reconegut tenir constància dels fets. L'arquebisbat ha traslladat a la víctima, a Aureli Álvarez, el perdó que el difunt no va tenir temps de formalitzar per escrit perquè va morir abans. Campaments d'estiu salvats in extremis. Caus i Esplais han pogut tancar un acord amb el govern de la Generalitat per fer-los en terrenys no inundables, però adverteixen que no seran uns campaments completament normals. Ja s'han reubicat la majoria de les més de 200 activitats d'estiu que s'havien organitzat en 79 terrenys d'acampada propers a rius i que no tenien permís de l'Agència Catalana de l'Aigua. Les entitats de lleure confien que totes les activitats afectades per aquesta situació s'acabaran fent, però lamenten que no poden parlar d'uns campaments habituals pels canvis de lloc, de projecte pedagògic o de dades que han hagut d'assumir en els últims dies. De moment, sembla ser que es facilitaran terrenys alternatius d'acampada i crearan una línia de finançament per als estudis d'inundabilitat. Ha donat més detalls de com s'ha tancat aquest pacte de Caus i Esplais l'Aina Milà, que és vicepresidenta dels Escoltes. Ho ha fet amb la Mar Puerto.
Les normatives estableixen que s'han d'organitzar activitats de lleure en terrenys no inundables i la necessitat de l'autorització de l'ACA quan el terreny es troba a menys de 100 metres del cabal dels rius. Això havia deixat a l'aire els campaments d'uns 8.000 infants i joves que s'havien d'ubicar en 79 terrenys sense l'autorització necessària dels prop de 160 escollits per aquest estiu, segons van alertar les entitats del lleure fa unes setmanes. L'Aina Milà és copresidenta d'Escoltes Catalans i ens ha explicat que les reubicacions han estat una feina molt complicada.
Ha estat una feina molt complicada a nivell tècnic de les entitats que fem aquests campaments d'estiu, que som les entitats de l'associacionisme educatiu, i amb aquestes reubicacions intentarem que tots els infants i joves que havien d'anar a campament els puguin fer, però això implica doncs, molts canvis, no? La pròpia reubicació, que vol dir doncs, que algunes d'aquestes activitats, en comptes de fer-se allà on estava previst, s'hauran de fer en altres llocs, i això també implica que hi haurà grups que hauran de compartir el prat o el terreny on acampen, però això també implica doncs, canvis en molts dels altres serveis, no? Doncs, per exemple, a on vas a comprar quan estàs d'acampaments, quins es poden reservar, i també canvis en l'acció educativa, no? L'acció pedagògica que preparen per aquests dies d'acampament.
A més, esplais i agrupacions que asseguren que no fan activitats en zones inundables han mostrat també aquests dies el malestar per aquesta confirmació que els obligava a fer canvis tenint poc marge.
L'any passat, amb els campaments de ciutat l'any passat, sí que es va trobar una solució a curt termini per poder-los fer. El que passa és que durant tot aquest any hem estat treballant per trobar una solució a llarg termini, no? Per no haver-nos de trobar cada estiu amb aquestes complicacions. I aquest treball a llarg termini que volíem fer des de la primavera passada i sobretot a partir de la tardor és la que no hem aconseguit trobar resposta fins ara a la primavera que ens hem mobilitzat, que hem sortit al carrer i que hem aconseguit també fer força totes juntes, totes les entitats, que agrupem a més de 60.000 infants i joves.
No obstant això, alguns campaments estan encara a l'espera de trobar una solució, ja sigui perquè estan pendents de l'estudi hidràulic necessari per demostrar que la zona és adequada o per trobar també una nova ubicació.
Ara volem conèixer la visió i l'opinió d'una altra part de tot aquest, podríem dir, conflicte o enrenou que s'ha creat amb el tema dels campaments d'estiu, les acampades, doncs que no poden estar molt properes als rius. És la visió i l'opinió d'un monitor, és el Pau Huguet. Pau, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, explica'ns una mica, des de la teva visió com a monitor, de com has viscut tot aquest enrenou. Ja hi ha hagut un acord finalment, però hi ha hagut un enrenou que ha durat uns quants dies, al voltant d'això de les acampades properes als rius que no s'han permès o que no estan permeses perquè l'Agència Catalana de l'Aigua doncs, ha dit que no pot ser, i al final hi ha hagut una entesa, però d'entrada no podien ser. Com has viscut tu, o vosaltres, els monitors?
Doncs mira, primer de tot hauríem de dir que si hi ha hagut una entesa és degut a que ens hem organitzat els diferents monitors, ja siguin de caus i esplais, per demostrar que hi havia una problemàtica, no? I que no se'ns escoltava i que realment una tasca sense ànim de lucre doncs no era la més visible, no? És a dir, nosaltres no cobrem per la feina que fem i tot eren traves burocràtiques i en cap cas teníem solucions, no? Mm-hmm. Per tant, es va fer una roda de premsa al principi, després es va fer una manifestació i finalment s'ha arribat a la solució, no? Que estem molt contentes i de que s'hagi trobat. Però bé, tot comença des de que se'ns notifica amb molts agrupaments i esplais que no es podia dur a terme la nostra tasca educativa durant els campaments degut a l'ACA. No? L'ACA el que volia és que els terrenys que no tenen la normativa de terrenys inundables, doncs, mm-hmm. que no es pogués fer. A la qual nosaltres ens sorprenia, perquè a part de que se'ns avisa amb molt poc temps d'antelació i, a més, se'ns diu que es necessita un permís que digui que aquell espai és de domini públic hidràulic, doncs ens sorprèn molt. Primer de tot, perquè fa 2 anys ens trobem amb què era el risc d'incendi, i si tirem més enrere ens trobem amb què era la pandèmia, no? Yeah. Per tant, ens hem anat degut a adaptant una mica a cada circumstància. És una mica contradictori. Correcte, i a més és una mica contradictori, no?, que primer et diguin és el risc d'incendi i ara et diguin no, és que ja es sequera igualment, però igualment tens risc de que s'inundi el terreny, no?, i al final no saps ben bé per on agafar la via burocràtica.
Acaben desconcertant a tots plegats, a vosaltres, als monitors, a les empreses organitzadores i a les mateixes famílies que es veuen afectades. Tu creus, Pau, que poden ser uns campaments normals d'aquest estiu o això ho ha trastocat tot? Aviam.
Jo personalment crec que no seran del tot normals. És a dir, sí que hem arribat a un acord, sí que els campaments es podran dur a terme i tothom podrà exercir els diferents dies de campaments en tots els terrenys que ja estaven parlats, però penso que hi haurà un problema a nivell personal, no? A nivell de forces. És a dir, les ganes i l'energia amb la que tu tens ganes de trobar-te els infants doncs, passant-s'ho bé, crec que els primers dies es notarà aquell cansament burocràtic que portarem a les esquenes, no? De dir, ostres, fins que no m'hi trobi 3 o 4 dies més, no acabaré de disfrutar-ho, perquè realment he tingut tota aquesta prèvia atenció de veure si al final podia marxar o no, a veure si les famílies també doncs, estaven d'acord o no amb aquests canvis, perquè hi ha hagut caos que s'han hagut de trobar en altres campaments i compartir els terrenys. Per tant, hi ha hagut alguns petits canvis que igualment, vulguis o no, acabaran afectant, no? I per tant, sí que són uns campaments, diguéssim, normals, però tot i així, amb tots els problemes que hi ha hagut prèviament.
S'han hagut de fer algunes reubicacions de campaments. Això suposo que també ha afectat a les activitats que vosaltres teniu plantejades o plantejats i l'organització interna vostra mateixa, no? Mira, farem això, això, altre, però clar, ara el canviar d'ubicació, tot canvia també, no? Pau?
És correcte. De fet, jo aquí parlo per altres agrupaments. En el nostre cas hem tingut sort i no hem tingut un canvi directe, però sí que és veritat que molts s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies. Sí, sí. D'un terreny que havien de tenir per ells tots els 12 dies d'acampaments, doncs de sobte l'hauran de compartir potser amb més d'un agrupament escolta. I per tant, això suposa també moltes limitacions a nivell d'espai. Si tu volies fer activitats, gincanes o qualsevol cosa que impliqués tenir tot el terreny disponible, doncs per fer competicions o per fer relleus, no? Aquestes activitats tan comunes dins dels agrupaments i els esplais, doncs es veuen afectades, perquè has de respectar, evidentment, que tens un entorn amb el que comparteixes amb més gent, no? I, per tant, no vols trepitjar tampoc els companys, monitors d'altres caus o esplais les seves activitats. I, per tant, hi haurà d'haver una coordinació aquí per no molestar-se entre uns i altres.
Clar, perquè a més m'imagino que les activitats que poseu ja sobre la taula, sobre el paper, a l'hora de plantejar els campaments, no les munteu un dia per l'altre, sinó que porten un treball previ que bé, després s'us ha canviat tot, no? S'us ha canviat tot, pràcticament, no, ara?
Totalment, i de fet per això ens indignàvem al principi, perquè el problema que tenim nosaltres és que els campaments es preparen amb moltes setmanes d'antelació, i podríem dir mesos, perquè al final no és només anar a passar-s'ho bé 12 dies, és plantejar les activitats pedagògiques i també les activitats logístiques, és a dir, jo quan vaig de campaments he de tenir un dossier amb totes les dades dels infants, les seves intoleràncies, els menús, també la logística de les excursions, els plans d'evacuació per si hi ha qualsevol problema, és a dir, ho he de tenir tot preparat en un dossier, perquè a més durant els campaments d'estiu, també els de Setmana Santa i els de Nadal, evidentment hi ha unes inspeccions de la Generalitat que venen a aquests terrenys a comprovar que ho tinguis tot en vigor, i per tant, si es fan aquestes coses és per evitar que hi hagi les problemàtiques amb les que ens hem trobat aquest any.
Molt bé, doncs, Pau Huguet, no hi ha temps per remés, sinó per agrair-te que ens hagi atès aquests minuts. Ell és monitor de campaments. Un altre dia parlarem amb tu de la tasca de ser monitor, que, com tu deies, no és una tasca que dius agafo el nen i l'aparco allí uns 15 dies. No, nens han de fer coses i han d'estar perfectament controlats i vigilats. En parlem un altre dia, Pau. Gràcies per atendre'ns avui, eh? Bona tarda.
Gràcies a vosaltres i, sobretot, gràcies per donar veu a l'associacionisme... Associacionisme, correcte.
Exacte.
Perquè, d'alguna manera, és la tasca més invisibilitzada i la que porta més feina.
Gràcies, Pau. Molt bona tarda i sort.
Adéu, bona tarda.
Ai, a vegades hi ha paraules que se't queden trabades, eh? Associacionisme, així. Molt bé, ens quedem ara amb la reivindicació que fan els pacients amb càncer. Demanen garanties per tornar al seu lloc de treball després de superar la malaltia, com li han explicat a l'Helena Hernández.
Rebeca Ríos, pacient oncològica d'un càncer de mama amb metàstasi hepàtica, va poder compartir la seva experiència personal amb els assistents. Ríos explica que a causa de la seva malaltia ella ha de rebre medicació de manera indefinida, un fet que afecta la seva reincorporació laboral i que li obliga a demanar una incapacitat, un procés que de vegades és molt lent.
Per exemple, en el meu cas, jo tinc un diagnòstic de càncer de mama metastàsic i en el nostre cas l'habitual és que tinguem una incapacitat laboral perquè estem en tractament indefinit. Llavors, tant si vols tornar a la feina perquè el teu horitzó de cura doncs, és més proper, has de poder fer-ho amb totes les garanties, no? I en el cas de que no sigui possible pels efectes secundaris que tenim dels tractaments, doncs, també hauria de ser possible doncs, que els processos per aconseguir una incapacitat s'agilitzin.
La pacient no s'ha volgut oblidar d'aquells que superen el càncer i que poden reincorporar-se a la seva vida laboral. Assegura que aquests pacients actius haurien de tenir la potestat de decidir quan tornar a la feina. Ríos creu que és essencial que siguin els que han patit la malaltia els que decideixin sobre el seu futur.
Ha de dependre molt del pacient i de les necessitats del pacient. És a dir, que els pacients han de ser pacients actius, que dic jo, i nosaltres hem de tenir la potestat per poder decidir si volem tornar a la feina, podem, o en el cas de que no puguem, doncs tenir també les eines per poder no fer-ho.
Ríos creu que és molt important i necessari que existeixin aquest tipus de congrés on es poden trobar pacients, professionals i famílies on poden compartir les seves experiències.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Fas cara de satisfacció i d'alegria. Què passa avui?
Home, és que avui és un dilluns. Avui farem un programa on pràcticament tot el que explicarem són alegries. Ja dilluns.
I bones que notícies, que ja convé.
Bones notícies,
ja
sí, convé. Sí. Perquè mira, Alcaraz guanya Roland Garros.
Bien.
El Barça d'handbol guanya la Champions superant l'Alborg a la bé. Final. El Força Lleida puja a la Lliga CB. El Lleida tornarà a tenir un equip a la Lliga CB 19 anys després. A més, guanyant... Claro. La final a la pista d'estudiantes. L'Espanyol ha començat bé la
promoció.
La primera eliminatòria del partit d'anada, la primera eliminatòria per pujar primera 0-1 al camp de l'Sporting.
I l'acabarà millor, ja veuràs.
Segur que sí. I, per exemple, el Barça i el Nàstic, el Barça Atlètic i el Nàstic jugaran els dos la ronda final per pujar a segona. El Barça contra el Córdoba i el Nàstic contra el Màlaga. Buah. O sigui que pràcticament tot el que explicarem són alegries i sentirem també a Guardiola que ha parlat en un torneig de golf benèfic de l'actualitat del Barça.
Molt bé, 3 i 5 minuts, no us perdeu Esports Cope. Gràcies, Joan, que vagi bé. Continua a migdia Cope, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.